és la cançó que deia abans ell, de Kevin Johansen.
Deixa-la sonar, deixa-la sonar.
Ya se terminó, ya se va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirá. Los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Lloré por no reír.
Quina però... manera d'acomiadar-se també, no? La de Kevin Johansen,
sí.
Amb aquesta cançó, que com la vas descobrir?
Doncs mira, jo sóc bastant fan d'aquest cantant,
sí.
I fa, no sé, potser 5 o 6 o 7 anys vaig descobrir a YouTube aquesta cançó, perquè en directe jo l'he vist només una vegada, però va venir sol i no va fer aquesta, perquè això és un ritual que fan ells sempre amb la seva banda quan acaba l'espectacle,
sí.
I toca amb un grup que em sembla que es diu De Nada,
sí.
I llavors el que fan és, en el moment de quan hi han fet els visos i ha acabat totes les cançons del concert, fan com una roda en la que comença el Kevin cantant aquesta cançó i tots els músics van passant. I a més hi ha el dibuixant,
sí.
El Liniers, es diu?
Liniers,
que també fa, mentre toquen tot l'espectacle, i va fent uns dibuixos al fons del... I aleshores també participen en aquesta roda. Llavors fan una roda que tots els músics van dir una frase. I a la part final va baixant el taló. Va baixant el taló, i s'acaba. I ara trobo una manera... Perquè és difícil, com acabes un concert?
No, és el gran problema de molts...
Els visos que no acaben mai.
Sí, o gent que diu, jo no faré visos.
Sí, ja està, no? Llavors, el tipus Van Morrison, que quan tu estàs aplaudint, ell ja està a casa.
Ja està a casa. Bueno, un dels millors finals de concert que vaig veure, malgrat que a mi el grup tampoc em fascinava, era Jethro Tull, que ja després del segon bis, i la gent insistia... fotien un telèfon a l'escenari i sonava un telèfon a tota castanya fins que sortia el de les barbes i la flauta.
Ian Anderson
despenjava i deia, diu, és per vosaltres. I doncs se n'anava. I aquí es quedava tothom. Era una quedada, però sí, funcionava bastant bé. Bé, estàvem parlant de maneres en les que ens podem acomiadar. Sempre ens podem acomiadar de la mateixa manera? O sigui, pots tenir una fórmula per dir... he arribat fins aquí, a tothom, tot, i ja està.
Home, o no? Si són comiats, diguéssim, menors, això deu ser com les aigües majors i menors. Anem a imaginar que en un context social, festes, reunions, sopars d'empresa, tot això, tu pots aplicar un criteri. Hi ha gent que ho fa, eh?
Sí.
Llavors tu saps que hi ha gent que s'acomiada, que en diem a la francesa, és a dir, que no els veus marxar.
Yeah.
Jo, per exemple, era practicant d'aquesta tàctica.
Sí, sí.
Tu de cop i volta ja no hi ets.
Ja no hi ets.
Llavors tu crees com una... O sigui, ja no hi és, aquell. Llavors això està bé, perquè et recorden, però no amb antipatia. Et poden insultar, però et poden dir, ostres, doncs hagués pogut dir alguna cosa. Però marques un estil.
També hi ha el que diu, que ja coneixen aquest que desapareix, diu... sempre ho fa.
No, i després hi ha aquella cosa potenciada pel cinema, que és que sóc molt dolent per als comiats.
Sí.
No suporto els comiats. Que és un esnobisme brutal. No sí. conec ningú que digui no suporto dir hola. O sigui, digues hola o adeu i ja està.
I
després hi ha l'antítesis d'aquest que se'n va discretament, que jo repeteixo, jo soc d'aquesta escola, crec que la discreció màxima en el moment d'anar-te és fabulosa, que és al revés, que està tota la puta nit donant el conyàs de que se'n va. I va anunciant-ho.
Queda marxar.
Jo d'aquí 5 minuts ja me n'aniré, eh? Faig l'última? Faig l'última? L'última? Te'l trobes al cap de 5 hores al terra delirant. Però sí. va anunciant-ho. Escolta, i el que fa el comiat personalitzat, que necessita acomiadar-se un per un de tots els membres a la festa. Llavors, clar, això pot durar 3 o 4 hores.
Això de vegades passa també amb sopars, amb el que arriba l'últim. Per sort al cinema la gent no saluda quan arriba i quan ja comença la sessió. Però els sopars o dinars, quan arriba l'últim i saluda a la taula de...
Clar, de 25, sí,
bueno,
sí.
Ara ha de ser de 10,
a
més. De 10 i el saluda a tots, no? I a més, dona la mà, abraçar, petons i tot això, i a la gent ja
està... Però vaja, menjant. En l'àmbit social, a veure, el sentit comú el que ens diria és que hem de ser eficaços, educats i discrets, no? A no ser que te'n vagis, a veure, te'n vagis a viure a la Xina 10 anys. Aleshores sí que hi ha un motiu per... Pots fer unes paraules. Diré unes paraules perquè me'n vaig durant... Els pròxims 10 anys no em veureu, home. Doncs si creus que la teva presència necessita d'un comiat, diguéssim, amb un comunicat, doncs ho fas. Però en general, en el que som petit comitè, eh? Ara, després la gent que té responsabilitats d'empresa, amb un públic, llavors és diferent, perquè en funció del que necessitis has de fer o no has de fer. I tots els exemples que hem fet, Messi, Merkel, Serrat, Llach, tots aquests són exemples de que... Imagina't que ara hi ha un patatús mundial.
No costa d'imaginar. No costa d'imaginar.
I que la Merkel ha de tornar.
Ja. Yeah.
Pel que sigui, perquè inventen un govern europeu més potent i de personalitats ja, i sense cap mena de dubte, i ha de tornar. Doncs pues clar, tot això no li podem dir, home, però tu ja t'havies anat. A vegades que es parlava de l'Aznar, no? Es deia l'Aznar, sí. Torna. Doncs home, torna, si se n'havia anat.
Ja, bueno, sopa de cabra. Sí. Sopa de cabra.
M'ha agradat la causa efecte, no? Com hem passat d'una cosa a sopa de cabra. Jo sopa de cabra no tinc absolutament res que no se'm malinterpreti. Tinc la sensació que fa més anys que tornen que anys que han actuat.
Però bueno, ho continuen fent bé, eh?
Home,
continuen...
ho fan molt bé perquè un últim concert, repetir-lo 60 vegades, té molt mèrit.
Ara vindrà Antònia Font, també, un dia d'aquests.
Sí, però veus, aquests... Com a mínim és la primera fase, sí, és com la primera vegada que el sopa de cabra va tornar.
Sí,
no?
Sí.
Estem en aquesta fase. No sabem si els superaran, eh?
Sopa de cabra va tornar dient un únic concert i després van ser tres.
Que jo ho entenc, això, eh?
No, jo també.
Jo ho entenc. Tu estàs en el favor de la batalla, cada dia fent el mateix, els egos, tot això, però després te vas a casa i poses la tele i mires com tens la nevera i jugues al paraulògic i després què? I comences a trobar a faltar la carretera, l'ambient, i comences a pensar, home, doncs aquells tios tampoc estan tan malament.
No, home.
Jo ho entenc, el retorn, i també entenc que quan el Llach va dir que s'anava, s'ho creia.
Sí, sí.
I
no,
que el que han canviat són les circumstàncies. Ara sí que és veritat que no és fàcil, eh?
Però
la gent que té públic i que té donar explicacions... Ostres, no és fàcil trobar la fórmula, eh?
O Llach, de moment, només ha fet un de concert.
Sí.
No sé si té intenció de fer una gira també un any o no.
No, ell va dir que era només pel debat constituent i per... Hi havia una causa que jo... O sigui, en el cas del Llach seria gairebé anecdòtic, fins i tot, el retorn, eh?
Jo pensava també en un comiat que és molt, molt concret, que és el del primer dia que portes... el teu fill o la teva filla a la classe de P3, no? És el nen o la nena plorant de manera, en molts casos, no tots, i el pare o la mare o tots dos que el deixen allà dient em vaig amb el cor amb un puny, no? I aquí és un comiat que no agrada cap dels dos, de fet.
Però això, Beltran, i tu ho saps, quan nosaltres érem els nens i teníem els pares que tenia,
sí,
era...
Nen?
No, nen capellà. I pobre de tu que et fotis a plorar.
Yeah.
I anàvem, crèiem i ho fèiem. Què va passar? Que després nosaltres vam prendre el tro d'aquells pares absents i passotes i vam entrar en la fase del Ara Criatures, que és aquest suplement que fa el diari Ara. Que és una fase en la que tot a favor del nen. Sobretot que no prengui mal i que no pateixi. I ens vam tornar uns neurastènics de l'acompanyament i del dolor fins al punt que els nostres fills van desenvolupar una tècnica de xantatge emocional que només sortir de casa començaven a fer unes cares de tristor màxima amb unes llàgrimes que en riu-te tu dels cocodrils, que quan arribaven el moment de deixar-los al col·le, tu et senties però molt culpable. De fet, hi ha molta gent que no va tornar mai més a casa pel dolor que li provocava deixar el seu fill el primer dia al col·le. O sigui, jo crec que això s'ha sortit de mare.
Però i ara apareixia...
fan una setmana d'adaptació.
Sí, o 15 dies, segons.
Home, però ja per què no s'hi queden a viure ja dintre la classe? Que es quedin tot l'any.
Però
tu digue-li als nostres pares, Valtran, mira... Senyora Teresa Pàmies, quedis aquí a la classe perquè el nen em sembla que
ho passarà malament.
Tindrà un trauma.
Però jo recordo que el tema més fort era quan apareixia la mestra que dia: ai, deixa'l, vine. I llavors encara plorava més.
Home, esclar.
Dius, i quines garanties tinc jo d'aquesta mestra es pugui comunicar bé amb aquest nen?
Però és que li importava un rava que es comuniqués bé. El que volia era que anessis al col·le, no emprenyessis durant unes hores, aprenguessis el que poguessis i sobrevisquessis, perquè la sacralització psicològica de les criatures i de l'educació ha arribat a un punt en què els pares han donat, i em poso en plural perquè nosaltres som la primera generació que va potenciar això, ens hem tornat imbècils. I aleshores, què hem creat? Hem creat uns monstres que a la mínima ens tenen agafat pels ous i apreten a la que poden. Des de molt petits ja saben com dominar.
I dura, eh? Mai. Això dura anys.
Mira, els meus i els teus quants en tenen? Som grans i encara estem nosaltres sota aquesta síndrome, que volem que no plorin quan van al col·le.
Abans li deien al Guillem que jo crec que és tot culpa d'ET.
Pues no vas mal...
De que tota la generació que va veure ET emocionalment tenen aquest tarannà.
Per cert,
una cosa d'aquests que apreta els...
Guillem, a veure tu si ens pots ajudar. En una pel·lícula que està bastant bé, que es diu Silent Night...
Sí, de fet la tinc aquí el guió.
Que és sobre un apocalipsis que arriba i aleshores el govern anglès decideix repartir píndoles a cada ciutadà perquè no pateixi el dolor de la fi del món, d'acord? El guió és molt animat i esperançador, però també molt oportú. Sí. I aleshores tota la població es prepara, dia tal, posem...
Dia de Nadal. De fet, és un sopar de Nadal...
S'acaba que... el món. A tal hora. I a més va avançant, és a dir, comença a Liverpool i va baixant. I aleshores tothom està preparat, tothom està en la píndola, i què fem, no? Pues hi ha uns que es dediquen al sexe, uns que es dediquen a retreure les coses, uns que es dediquen a menjar, lo típic. Però n'hi ha uns que es dediquen a veure una pel·lícula. Quina pel·lícula veuen? E.T. Pregunto. Obro telèfons... que no els contestarem.
Twitch.
I obro Twitch.
Twitch també.
I Romero. Quina pel·lícula veuríeu si sapiguéssiu que demà s'acaba el món i tinguéssiu una píndola a tal hora per no patir?
Molt bona pregunta.
Compatible amb fer una altra cosa, també? És a dir,
pot ser qualsevol altra cosa, però si vols veure una pel·lícula, la pregunta que faig jo és quina veuràs? Perquè a la pel·lícula Silent Night, que repeteixo, val la pena, veuen E.T. i em va arribar al cor.
Sí, cert.
Vaig pensar, ostres, que ben triat, perquè vaig imaginar-me tot l'elenco sopant i decidint quina pel·lícula.
Doncs, mira... No sé, jo no l'escolliria. Obrim. A veure si me'n recordo del telèfon de memòria. A veure.
No, telèfon no, perquè ja vos trucaran.
Ah, sí, clar, no.
Coses, tuits.
Va, fem un hashtag. Mails, no, hashtags, no l'he fet encara.
Hashtag, sí. L'última pel·lícula...
Recomiats. Podria ser. No sé si el agradarà a la casa. Ja hi ha un hashtag que digui recomiat. Però, en fi, i no l'hem creat, no? Si no el creem... Bueno, si algú ens escolta i vol crear... que el creï. Exacte. Que creï el hashtag recomiat.
O si no, no hi som per festes, que deu haver-hi algun...
Sí, algun hashtag deu haver-hi alguna vegada. Sí,
home, sí. La gent ja sap on trobar-nos.
Vale. Doncs, quina pel·lícula...
Quina hora és, Valtran?
Què?
Quina hora és, com a pel·lícula?
Mira, és que t'ho vull clavar en el moment exacte perquè dir l'hora allò, 5 minuts... No, ara mateix, en aquest moment, són 3 quarts de 10 del vespre, clavat. És directe, això, eh? Això no hi són per festes. Vale, hashtag, busqueu un hashtag, inventeu-lo, no sé. No hi són per festes, amb les inicials en majúscula, és un hashtag que hem fet servir alguna vegada, i si algú vol inventar aquest de recomiats, doncs també. Ja ho buscarem els dos, a veure quines respostes tenim.
Recomediats.
Ara després ho mirarem. Un instant, i seguim repassant pel·lícules amb comiats, diguéssim, històrics, o que es poden recordar fàcilment.
RAC+1 us convida al Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història.
La música és el fil conductor que vincula història amb periodisme.
Entreu cada dissabte al Chelsea Hotel i obriu la porta d'una nova habitació on hi trobareu efemèrides, cançons i les històries que les connecten.
Sabeu quina relació hi ha entre Viva la vida de Coldplay i la pintora Frida Kahlo? O què connecta Every Breath You Take de The Police amb Ian Fleming, el creador de James Bond?
Chelsea Hotel, un podcast d'Olga Suanya que us sorprendrà relacionant fets històrics amb cançons que formen part de la història.
Recordeu, ens trobem dissabte al Chelsea Hotel de RAC+1.
Tots som
RAC+1.
Si vols anar al teatre, passa per entradesdevanguardia.com. Gaudeix de la programació del Teatre Nacional de Catalunya, del Teatre Lliure, de la Casa de la Risa i de molts més. Si ets del Club Vanguardia, aprofita els descomptes exclusius. Entrades de Vanguardia. L'espectacle comença aquí.
RAC+1 Podcast. Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC+1 us ofereix Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Després de molts mesos amb restriccions de mobilitat, redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el nou podcast de turisme local de RAC+1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més.
A RAC1 no hi som per festes, amb Jordi Beltran.
Estic intentant, a veure, localitzar un hashtag que ens vagi bé, perquè ens diguin a veure quina és la pel·lícula que veurien, si abans de la píndola, aquesta famosa, poguéssim veure una pel·lícula que creiéssiu que se diu per celebrar, bueno, celebrar, no sé si celebrar...
Per l'última vegada,
sí,
no?
Sí, per acomiadar-se del món. Bé, parlàvem de pel·lícules que tenen escenes vinculades al món dels comiats, i la que reprenem en aquests moments és aquesta.
Tenemos que saber qué queremos ser de mayores.
No, Fabieto. No quiero pensarlo. Es verano. 9 de agosto. Quiero ser feliz un poco, Fabieto. ¿Tú no?
Después de lo que les pasó a papá y mamá, no sé si conseguiré ser feliz.
Ven aquí. Buen viaje.
Aquesta és una de les cançons que apareix en les pel·lícules que més m'ha tocat en els últims temps, que és Fue la mano de Dios. Ell és Pino Daniele i aquí canta un himne d'homenatge a la seva terra natal, a Nàpoles. Per cert, Sergi, sí, en un hashtag que s'ha creat o ha creat algú, recomiats, hi ha una persona que diu... Beltrussi, i després llegiria Els pilars de la terra, però no posa quina és la pel·lícula que veuria. En canvi, l'altre sí que diu, la Leia del Putxet, diu Big Fish.
Ah, mira.
Seria bona. I un altre ens diu Don't Look Up, però aquesta és tan evident que... Sí. O sigui, sí, bueno, ja estàs vivint aquesta situació, veure una pel·lícula que va del mateix.
És autorreferencial.
Sí. Doncs, de moment tenim aquests, si n'hi ha més, t'ho aniré passant pel Twitch.
Perfecte.
Perquè sàpigues quines són les opinions.
Saps que sempre estic connectat.
Sergi Pàmies, voldria no acomiadar-te mai, però en aquests moments t'acomiado. Que vagi molt bé.
Salut.
Gràcies. Això, i salut. Adéu. La cançó és collonada, per què no dir-ho, i l'escena que recollíem també és la de dos germans, un que decideix que vol canviar de vida, és això, i l'altre que diu, ves, que
ves, fes la teva vida,
ja estic millor així.
Busca el teu somni, i un comiat fraternal, no? El comiat, sí, entre germans, aquesta cosa de dir, reconec en tu un somni, unes il·lusions... Després de passar per un trauma bestial, no?, que és la pèrdua dels pares, també una manera inesperada, no?, sense comiat, de fet. Una mort tan accidental i tan inesperada que no pots mai arribar-li a dir, doncs, el pare, la mare, adéu, no? I això també forma part del que està patint el protagonista d'una pel·lícula de Paolo Sorrentino, de les millors del 2021, com deies, no?, que ens ha tocat molt la fibra. Està a Netflix, és de creació de Netflix directa, i un comiat on diguéssim, en certa manera... el germà gran reconeix en el germà petit una oportunitat més gran, no? I vés a Roma, no? No et preocupis, aquí sempre estarem, a Nàpols, els pocs que quedem, perquè de fet només li queda el germà i la germana, no? S'ha quedat sense els pares, la seva família s'ha reduït, i és una escena molt, molt potent que resumeix molt bé la emotivitat d'una pel·lícula que ens ha trucat la fibra, com deies, i que jo crec que guanyarà l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera, ja és la meva predicció.
Podria guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula, també?
Sí, però és aquestes... No crec, no arribarà a tant, però que el Sorrentino ho ha tornat a fer. És un mestre, no? I parlant de la seva vida, perquè a més és autobiogràfica. El que passa en aquesta pel·lícula li va passar a ell, que és que gràcies a anar a veure Maradona a l'estadi, no va morir per un incendi a la segona residència de la família.
Però tothom que parles, amb tothom que li comentes aquesta pel·lícula està molt bé, és la del Maradona.
Fa molta ràbia. La gent es pensa que és de Maradona. No té, Maradona és circumstancial, sí. És un rerefons, no?, de la pel·lícula. I sí, ella explica que el cinema i Maradona el van salvar de la mort, no?, perquè van al camp a veure Maradona, però al final és una pel·lícula que no tracta de Maradona. Per tant, si us fa mandra perquè penseu que és a Maradona, no, oblideu-vos, entreu, és de Sorrentino, i és una meravella. I té aquest comiat fantàstic.
Actualment em sembla que es pot veure a Netflix, no?
Sí, 100% Netflix. És una producció de Netflix. Va estar unes setmanes als cinemes, però ja directament a Netflix, i ja es quedarà per sempre.
I hi ha comiats... Bueno, o hi ha benvingudes...
Que,
o,
són, que sí, acaben sent comiats, no?
Sí, manera, són de coses simultànies. No sé si hi ha masses... Però hi ha una pel·lícula que reflectia perfectament aquesta simultaneïtat de l'Ola o de l'esperança de dir hola i la Déu.
Cuesta! Ja estan aquí!
Preparau! Música!
Francament, cada vegada que hem de posar un fragment d'una pel·lícula d'aquesta època, dius, el so no seria millorable? Actualment hi ha... O sigui, aquestes es restauren, les bandes sonores de pel·lícules, com hi ha venit el Mr. Marshall?
Sí, hi ha possibilitat tecnològica i intenció també de distribució, o interès, sí. Però és cert que faria falta, perquè... Sí, és aquelles èpoques on són aquests àudios com de cinta amagastada, no?
Sí,
de
no,
que
sí, però...
es puxés la... Sí, com de cinta que s'ha escoltat mil vegades i l'àudio queda com molt elevat.
Clar, pot ser que la gravació tampoc fos cap virgueria.
Mira aquí, jo crec que un sistema de gravació que potser avui en dia... O potser no hi ha el material original suficient com per treballar-ho, no? És una llàstima. O sigui, és una pel·lícula antiga, l'any 53, és la primera pel·lícula de Berlanga, de fet. Primera pel·lícula, primer èxit també internacional, i una pel·lícula que, com sempre feia Berlanga, retratava molt bé el moment d'Espanya en quan feia ahir la pel·lícula, no? Diguéssim, i aquesta Espanya, en aquest cas els 50, que està sortint de la part més fosca de la postguerra i que té la promesa aquesta dels dòlars americans, no? I el pla Marshall, i aquest poble de Villarreal Río, que davant la benvinguda i a l'arribada uns americans que els avisen vindran per aquí per inspeccionar i donar dòlars, es fan una pel·lícula i es pensen que això serà una pluja de dòlars, que tothom tindrà, fan una llista i tot el que volen, no?
De fet, és una cosa que jo diria que actualment també s'està produint amb les expectatives dels ajuts dels fons europeus, no? No sé, en lloc de Mr. Marshall és Mr. Kaufman o qui sigui, però la gent està a l'expectativa de que caigui aquí una pluja de milions com si toqués la loteria. Bé, curiosament era això, arribada, expectativa
i
comiat, perquè ni tan sols arribat.
No, ni arriba el comiat, passen de llarg i clar, la frustració és total, no? Perquè t'has creat una expectativa, t'has engalanat, no? T'has fet passar per andalús, que és el que fan els Avellaners Rio, que malgrat estar a Castella, es fan passar per andalusos, i bé, així acaba la història, els milions de dòlars els veuen passar per davant.
Hi ha una component dels comiats que sempre ens transporta una mica a una certa tristesa.
Wilson! Wilson! Lo siento! Lo siento, Wilson.
Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, let's run for you. Here you go. It's a signal fire. Firefly, go, run! You're free! Yeah! Look what I have created! I have made fire!
M'ha encantat recuperar aquest Light My Fire cantat per Tom Hanks. La platja de Nàufrago.
Nàufrago, sí, aquest Robinson Crusoe modern, no?, que acaba sobrevivint ell sol a una illa després de tenir un accident d'avió, en aquest cas, i quedar-se a Nàufrag, no? I el comiat que assenyalàvem era el comiat del Wilson, quan s'ha d'acomiadar el seu millor amic imaginari, que és aquella pilota de voleibol amb la mà tacada de sang, que ell agafa, la tira, es cabreja i veu que aquella forma de la mà li recorre a una cara, no? I li fa uns ulls, una boca, i aquell es converteix en el seu amic, el Wilson, que l'acompanya durant 5 anys, que està tot sol a la illa, i ja quan emprèn el viatge cap al, no sé si el trobaran o no, no? Cap al buscar una sortida, amb aquella barca que s'ha muntat ell i el Wilson davant, unes onades s'emporten el Wilson. I quan se n'adona, és increïble com Tom Hanks aconsegueix posar-nos la pell de gallina acomiadant-se una pilota de voleibol, no?
Yeah.
Però ho aconsegueix amb aquest Wilson tan desesperat que va cridant, i també és un comiat de l'amistat, no? Com t'acomiades un amic, i en aquest cas també és el comiat o el final del seu periple, perquè just quan es desprèn d'aquest amic imaginari el Wilson, l'escena posterior hi ha un gran vaixell, descobreix aquest nàufrag i el torna a la civilització. Per tant, és també el final de la seva aventura tràgica, perdut aquí en una illa, no? Un acomiadament, un final que a mi m'agrada molt i que et demostra també com una pilota, un amic imaginari, també necessites acomiadar-lo.
Home, de fet, aquesta pel·lícula tenia el mèrit aquest de com Tom Hanks transmet l'emoció d'acomiadar-se d'una pilota i també de com aconsegueix mantenir l'atenció en una pel·lícula en la que apareixia ell
i la pilota.
I la pilota, no? O sigui, clar, no hi havia ningú més.
Anar trobant aquestes cosetes d'això, d'aconseguir el foc, aconseguir pescar, aquesta supervivència del Tom Hanks, com ho aconseguia, una pel·lícula que mantenia l'atenció molt bé. I després el xasco d'arribar, quan torna a la civilització, per exemple, i se n'adona que la seva dona ha passat pàgina, té un nou matrimoni, no? També aquest retorn ha de ser molt fotut, després d'estar 5 anys allà apartat.
Doncs no seran 5 anys. Déu meu. No seran 5 anys, seran 5 minuts només.
Sí, si voleu, la pilota Wilson, la marca,
Sí.
Ven la pilota aquesta, o sigui, a tendes esports pots trobar la pilota de Wilson pintada. Sí. I si us agrada Wilson, ja sabeu.
Doncs deia que no seran 5 anys els que trigarem, sinó 5 minuts. Ens actualitzen, ens expliquen què és el que està passant i després tornem. Anna Pujol, endavant. Notícies.
Són les 10. La periodista Inés Martín Rodrigo és la guanyadora del Premi Nadal de Novel·la per la seva obra Les formes del querer. A l'entrega de premis que s'ha celebrat sense el tradicional sopar literari, Martín Rodrigo ha parlat sobre l'efecte terapèutic de la literatura i del component autobiogràfic de la seva novel·la.
Ante una crisis emocional muy grave que la lleva a tocar fondo en un duelo inconsolable en mitad de él, recurre al refugio de las palabras, a su amparo, a su consuelo, como yo he hecho tantísimas veces.
El Premi Nadal està dotat amb 18.000 euros. El Premi Josep Pla, d'altra banda, ha estat per La Vall de la Llum, de Toni Cruanyes. Un homenatge que el periodista fa al seu avi, a qui ha pogut conèixer una mica més, diu, a través del procés d'escriptura.
Durant el temps en què he treballat en aquest text, he trobat en el meu avi algú que volia ser recordat, que volia transcendir. Això converteix aquest llibre en un relat ple de detalls, en un recorregut personal molt acolorit, amb un fresc d'episodis i estampes familiars, personals i fins i tot polítiques de l'època, perquè el meu avi havia deixat un llegat, una voluntat d'explicar-se.
Tots dos llibres seran publicats per l'editorial Destino el proper 2 de febrer. I el president dels Estats Units, Joe Biden, culpa directament a Donald Trump de l'assalt al Capitoli ara fa tot just un any. En un discurs emès per televisió, Biden acusa el seu predecessor de no acceptar haver perdut les eleccions i d'haver encoratjat amb mentides, diu, els seus seguidors per atacar la cambra baixa dels Estats Units.
We must decide. Hem de decidir quin tipus de país volem ser. Serem una nació que accepti la violència política per norma? Serem una nació que permeti partits interventors de les eleccions invalidar la voluntat que ha expressat la gent legalment? Serem un país que no viu a la llum de la veritat, sinó a l'ombra de les mentides? No podem permetre'ns ser aquest tipus de nació.
We cannot allow ourselves to be that kind of nation.
Biden també ha criticat a Trump per no fer res, diu, per aturar l'assalt, que va deixar, recordem, 5 morts i uns 140 agents de policia ferits. I demà el preu de la llum torna a pujar i es manté per sobre els 200 euros al megawatt hora. Concretament costarà 215 euros amb 86 cèntims de mitjana. L'hora més cara per posar una rentadora serà entre les 7 i les 8 de la tarda, quan el preu s'enfilarà fins als 260 euros al megawatt hora. I ara els esports amb en Francesc Ripoll.
Es porta en directe en joc la darrera eliminatòria dels setzens de final de la Copa del Rei. Al minut 32 de partit, l'Atlètic de Madrid guanya per 0 gols a 2 al Rayo Majadahonda. Fa uns minuts també han acabat l'Almeria 1, Elx 2, i el Manxa Real 0, Atlètic Club de Bilbao 2. Aquesta tarda també s'ha classificat el Girona després de derrotar l'Osasuna per 1-0 gràcies a una solitària diana de Juncà. Al minut 6 de partit, l'equip gironí coneixerà demà el seu rival a la següent ronda, que serà sí o sí de primera divisió. També s'han classificat aquesta tarda el Cádiz, el Sevilla i l'Sporting de Gijón, que ha eliminat el Villarreal. Més coses, el Ministeri d'Exterior serbi ha presentat una protesta formal davant l'ambaixador d'Austràlia, Daniel Emery, considerant que el tracte que està rebent Novak Djokovic, confinat en un hotel i pendent de si pot entrar o no al país, és indecent. I el Dakar, el pilot castellonenc Joan Barreras, decidirà demà si abandona el Dakar després de la lesió a l'espatlla que ha patit aquest matí en una caiguda durant la cinquena etapa.
Gràcies, Francesc. I nosaltres acabem amb el temps. Malgrat que demà al centre del dia les temperatures en molts casos seran una mica més altes que aquest dijous, l'ambient es mantindrà de ple hivern. A més, tornarem a llevar-nos amb glaçades pràcticament generals a l'interior del país, en alguns casos fins i tot severes. De manera feble, les gelades també arribaran en sectors de la costa. Dia encara marcat per la tramuntana al nord de l'Empordà i amb mestral moderat a les Terres de l'Ebre i en zones altes del Camp de Tarragona. A mig matí arribaran precipitacions a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà i de l'Alta Riba Gorsa, però al llarg del dia també afectaran l'extrem nord del Ripollès i de la Cerdanya. En un primer moment seran de neu en qualsevol cota. Al migdia a partir d'uns 800 a 1.000 metres, però durant la tarda la cota de neu tornarà a anar a la baixa.
RAC més 1, podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC més 1 presenta
Un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin. Un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC més 1 i mireu com es fan al canal de YouTube de RAC1. Estadella Michelin. Una altra manera d'ambientar la cuina amb
RAC més 1.
Tots som
més 1. Si vols anar als festivals de música, passa per entradesdevanguardia.com. Gaudeix del Barcelona Jazz Festival, el Festival del Mil·lenni, el Guitar i molts més. Si ets del Club Vanguardia, aprofita els descomptes exclusius. Entrades de Vanguardia. L'espectacle comença aquí.
RAC
més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten.
Alimentar-los bé és més important que mai.
Sí, tots podem menjar més sa.
Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de canviar l'alimentació si fem teletreball?
Sí, cal que la dieta s'hi adapti.
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Per què fallen les dietes d'aprimament?
Són un remei temporal. Realment no serveixen per un canvi de pes definitiu.
Què són els superaliments?
Són aliments que tenen moltes virtuts i que són tendència.
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable per ampliar els nostres coneixements de nutrició i dietètica. Per millorar, amb consells i suggeriments gastronòmics, la manera d'alimentar-nos. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 us convida al Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història.
La música és el fil conductor que ha vinculat història amb un periodisme.
Entreu cada dissabte al Chelsea Hotel i obriu la porta d'una nova habitació on hi trobareu efemèrides, cançons i les històries que les connecten.
Sabeu quina relació hi ha entre Viva la vida de Coldplay i la pintora Frida Kahlo? O què connecta Every Breath You Take de The Police amb Ian Fleming, el creador de James Bond?
Chelsea Hotel, un podcast d'Olga Suanya que us sorprendrà relacionant fets històrics amb cançons que formen part de la història.
Recordeu, ens trobem dissabte al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. A RAC 1, Jordi Beltran amb No hi som per festes.
Vuit minuts, ens estem acomiadant de les festes de Nadal de l'any 21 i 22. Potser també ja podríem pensar en acomiadar-nos de les del 22-23, no ho sé.
Sí, fem feina.
No,
o sigui, ja.
No, esperem no. No. Siguem positius, siguem positius.
Sempre, va.
Clar, en aquest moment també ser positiu tampoc és el millor, diguéssim.
No és el millor missatge.
No, sembla que no.
Soc positiu, no?
Bé, nosaltres avui ens dediquem a recordar pel·lícules que tenen escenes de comiat que en alguns casos són inoblidables. Jo, per exemple, el que comentarem ara no l'he vist, i per tant ens a l'hora d'explicar
sí,
al Guillem.
Sí, m'agrada també que vagis descobrint algunes coses. Ara, en aquest cas, pel·lícula del 2019, que es diu The Farewell, per tant, El comiat.
¿Qué pasa, papá? Dímelo, por favor. Tu abuela se está muriendo.
No lo sabe, así que no le digas nada. La familia piensa que es mejor no decírselo.
¿Por qué es mejor?
La gente de China cree que del cáncer no se sale. Tenemos que ir a China.
La boda es una excusa para que todo el mundo pueda verla.
Es mi único primo. ¿No crees que debería ir?
No sabes ocultar tus emociones. Si vas, la abuela se dará cuenta enseguida.
Para
Està molt bé aquesta The Farewell. És una pel·lícula nord-americana i xinesa alhora. És una coproducció. La seva directora Lulu Wang, de fet, és
filla... el 2019, eh?
És el 2019.
Ara seria impracticable, ja, em sembla.
No, al contrari. Jo crec que és un tipus de cinema que puja perquè parla molt de la connectivitat entre civilitzacions, no? Entre races, entre països...
Ja, però el capital xinès vols dir que invertirien, eh? Bueno, el taiwanès.
Això és cert. Clar, sí que aquí taiwanès. Hi ha una certa zona així conflictiva, no? Però és una pel·lícula que està molt bé perquè uneix dues sensibilitats, no? Una manera de fer cinema més xinesa i l'altra més de cinema nord-americà i indi, perquè de fet és el que és aquesta pel·lícula. És un híbrid, com és la seva directora, que és asiàtica o nord-americana, no, diguéssim. I la història es basa en la història real de la seva pròpia família, que és el que escoltàvem al tall. La protagonista, que és una noia jove, rep la notícia de la seva àvia, té un càncer que pinta molt malament, no, diguéssim. Mm-hmm. I els pares, que viuen als Estats Units, li diuen, nosaltres anirem a la Xina perquè hem muntat una espècie de casament fals, o ens hem apressurat el casament del teu cosí que viu al Japó. Per tant, a la Xina està aquesta àvia que té una família als Estats Units i una altra al Japó, que s'ajunten a la Xina per fer un casament que és una excusa per acomiadar-se d'una àvia que morirà de càncer i no ho sap, perquè això ho explica en la pel·lícula. Es veu que és real. A la Xina, quan una persona molt gran té un càncer, no li diuen els metges no li diuen el diagnòstic. Mm-hmm. Prefereixen dir-ho a la família i que la família decideixi si li diu o no, en aquest cas a l'àvia o a l'àvia.
Mira, és una fórmula.
És una forma, no? Però què li passa al protagonista de la pel·lícula? Li diuen, no, tu no vinguis, perquè ets una bocamolla, estimes molt la teva àvia i segur que li diràs que té càncer. Per tant, li prohibeixen anar, però ella s'escapa, diguéssim, entre cometes, i apareix en aquest casament i intenta acomiadar-se a la seva àvia. Una pel·lícula que està molt bé, com uneix aquestes dues sensibilitats, no? L'asiàtica i nord-americana, i ens explica aquesta realitat xinesa davant d'uns comiats cap a persones grans, de no dir-los que pateixen càncer. Una situació curiosa que fa gràcia recuperar-me aquesta pel·lícula, i a més amb certes sorpreses finals que també tenen a veure amb la història real, que no vull esbatllar, però que val la pena també trobar-nos amb aquesta pel·lícula prou agradolça, també d'allò que es diu ara una dramèdia, no?
Sí, dramèdia, eh?
Sí, sí.
Un terme...
La tragicomèdia, al final. Sí.
Igual que hi ha el melodrama, no? Però sí, per el que seria la cosa més dramàtica o més tràgica.
Sí, això va sortir molt a partir de les sèries estil Los Soprano, o aquestes noves èpoques de sèries on havia un llenguatge que mesclava comèdia i drama. Es va inventar el terme dramedy als americans i bé, l'hem adoptat.
Doncs del dramedia d'una pel·lícula amb esprit asiàtic, no? Xinès, si més no, a tot lo contrari, un autèntic western.
Pero Tom, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué?
Fue un asesinato a sangre fría, pero no me remuerde la conciencia. Hallie es dichosa. Quería que tú vivieras.
Me salvaste la vida,
Mejor
Tom.
Mejor hubiera sido no hacerlo. Ahora Hallie te pertenece. Entra de nuevo ahí y acepta el nombramiento. Tú le enseñaste a leer y a escribir. Ahora dale la ocasión de que tenga sobre qué leer y escribir.
Abans d'entrar a comentar la pel·lícula, deixa'm dir-te que hi ha JB que diu que la pel·lícula que miraria, si s'acaba el món demà, seria El juez, de Robert Duvall i Robert Downey Jr. Jo no la conec. I un altre que ens diu, i el Club de los Poetes Muertos, la Eva ens comenta.
Una bona manera, també. Sí,
jo el Club de los Poetes Muertos vaig sortir una mica dient...
Jo soc més altes pel·lícules, Robert Williams. Abans m'hauria, per exemple, hagut molt en Vietnam, que aquesta, però... Sí.
El sentit de la vida de Monty Python també seria una bona pel·lícula per mirar abans de desaparèixer. Sí. Bé, aquesta era un western clàssic. Hem sentit de James Stewart i John Wayne amb aquells doblatges típics, eh? Sí.
Però tengo que sacrificarme por...
Et trucaran de l'Islàndia, perquè...
Ja, sempre que puc intento fer alguna imitació, ja saps. Mític, James Stewart, John Wayne... L'escena en si no és un comiat, literalment, però sí que és l'última escena que comparteixen en pel·lícula. Dos actors molt diferents, que no van treballar tantes vegades.
No hem dit quina de la pel·lícula.
El hombre que mató Liberty Balance, disculpa. Perquè és tan mítica aquesta pel·lícula de John Ford de l'any 69, que en si mateixa és un comiat, perquè de fet la pel·lícula marca el final d'una era dintre del western, que seria el western clàssic, perquè de fet enterra, d'una certa manera, el personatge clàssic i mític de John Wayne, una història on anem veient que en el western hi havia certes coses amagades que a partir d'aquesta pel·lícula es veuran amb més visió crítica, no? Un heroi, en aquest cas el personatge de James Stewart, que ha fet carrera política gràcies a carregar-se a un bandit, a un poble que terroritzava el poble, resulta que no va ser ell qui el va matar, va ser John Wayne. Però John Wayne s'ho va callar a favor de que aquest personatge del James Stewart, que tenia més valor segons el John Wayne, que s'havia enamorat de la dona que ell estava enamorat, doncs tindrà més futur si aquest senyor explica una mentida, no? I en el fons també t'està dient John Ford que parla del western s'ha construït sobre una mentida, no? I comença a trencar aquest mite de la frontera, la doctrina del destí manifest, i comença una era, després d'aquesta pel·lícula, dels westerns crepusculars, westerns que miraven més cap al final de la figura del cowboy, que miraven tot això amb un altre aire. I és una pel·lícula, per mi, que en si mateix, com us dic, és un comiat, perquè marca el final d'una era dintre del western. I a més té una frase del final de la pel·lícula que és increïble, la dic en castellà, que la tinc a apuntar, que és: quan los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos. Per tant,
no.
Amaguem, no?, el que hi ha darrere la llegenda, perquè és més important construir un mite, no?, en aquest cas una nació com els Estats Units, a partir de les llegendes i no tant del que realment succeeix. Pel·lícula magnífica, aquesta és l'Homme que mató a Liberty Balance, que és història del cinema i és en si mateixa, com us dic, un comiat.
I ja que parlàvem d'un western, parlem d'un cowboy que no era protagonista d'un western.
Ralph, ¿qué haces con esa porquería?
¿No vienes a trabajar?
Se acabó el trabajo. Vengo a cobrar y a decirte que me marcho al este.
¿Que te vas al este?
Pero no sin despedirme, ni sin echar el último vistazo.
¡Tazas!
Bueno, adiós.
Adiós. ¿Y qué vas a hacer tú en el este?
Allí hay muchas mujeres ricas, Ralph. Te lo piden y te pagan por ello.
¿Sí?
Seguro.
Hi ha dues pel·lícules de parelles circumstancials que es troben, podríem dir casualment, que a mi m'han impactat sempre. Una és aquesta, el cowboy de mitjanit, Midnight Cowboy, i l'altra era una que de vegades em costa trobar, que es deia Espantapàjaros, que eren, sí, Al Pacino
i Gene Hackman.
Els dos són les dues pel·lícules de parelles d'això de carrer,
sí, és veritat,
que trobo que... Però bé, ens centrem en el cowboy de mitjanit, Midnight Cowboy,
en 69,
ja hem sentit, sí, el comiat, que és gairebé el principi de la pel·lícula.
És el principi de la pel·lícula, aquesta pel·lícula de John Schlesinger, que de fet comença amb un Joe Buck, que és el John Boyd, assajant davant del mirall com s'acomiada de la feina, no? Una manera molt graniuquent, molt pel·liculera, que després, quan arriba a la feina, és més pim-pam, més allò anticlimàtica, que al final és el que passa a la vida real, no? T'imagines a vegades situacions i al final, quan resolen, són d'una manera més mundana, no? I a partir d'aquí comença el relat d'un noi que se'n va als Estats Units, a Nova York, i parteix des de Texas, a fer de gigoló per dones grans, però la cosa no li va sortint bé,
no.
I acaba embolicat, diguéssim, a nivell d'interès amb un timador, que és el Dustin Hoffman, que a més és tuberculós i que viu en un pis de mal amor, però es busquen la vida i intenten sobreviure com poden en aquest Nova York tan eclèctic, tan perdut de la mà de Déu, no? Per dir-ho d'aquesta manera, que era del final dels 60 i inici dels 70, i una pel·lícula que, atenció, va guanyar l'Oscar, la millor pel·lícula, i va passar a la història, perquè es va convertir, i encara ho és, en l'única pel·lícula de la història que va guanyar un Oscar classificada com a X. Era una pel·lícula X, segons la... Per tant, era una pel·lícula de cine per adultos, diguéssim.
Sí, perquè hi havia una escena, clar, sí, ell anava a Nova York a buscar-se la vida com a gigolo, no? O gigolo, perdó.
Sí, sí, sí. I és això, per la història ha quedat aquesta classificació a nivell de la classificació per edats, no?, que fan les autoritats, i va quedar com a pel·lícula X i va guanyar l'Oscar. És com acomiadar-se de feina, no?, en aquest inici, però també com acomiadar-se de la teva localitat de naixement i anar cap a una gran ciutat, i també cap al final de la pel·lícula, com acomiadar-se d'aquesta parella circumstancial, que és el Dustin Hoffman, en aquella escena amb l'autobús cap a Miami, que, que bueno, el cos de Sir Hoffman també diu prou.
John Boyd, pare d'Angelina Jolie, sí, sí, i Dustin Hoffman, que no sé si té fills o...
Sí, 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 de fet un d'ells és actor.
És actor.
Sortia al Lobo Wall Street i, bueno, pulula per allà, no, és, no estem no, descobrint...
No és com Angelina Jolie, que...
No, 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 que ha guanyat un Oscar ella mateixa, vull dir que és una saga que...
I que, bueno, es valia amb Brad Pitt i tot el tema...
Billy Bob Thornton abans, sí, sí.
Bé, doncs aquesta era una que estava vinculada a un comiat de feina per anar a buscar una fortuna potser una mica massa idealitzada,
sí, exacte, aquella,
facilona,
aquella idea, no? De la gran ciutat que se't menja, no? Que de fet és bastant així a Nova York,
sí, no, i bé, no sé ara com serà, però de fet la ciutat té aquesta mena de tracte, diu, allà buscaré la vida, sí, i trobaré el que em fa falta. No sé si era la mateixa situació que es plantejava a una pel·lícula que era el rodatge d'una pel·lícula.
Terminé, merci tout le monde. Très bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Félicitations.
Merci Ferrand. Et à cheval, chérie.
Au revoir, Walter.
Ferrand, au revoir.
Et merci, hein, la photo du film est formidable, je suis très content.
Je suis content que tu sois content.
Au revoir, les enfants, bonne route.
Aquest era el músic que li composava gairebé totes les bandes sonores, moltes de les pel·lícules de François Truffaut, Georges Delerue, i que feia bandes sonores magnífiques.
Aquesta és espectacular, és a pe de gallina. I com vesteix la pel·lícula, en els moments, sobretot de muntatge, on anem veient pinzellades de com funciona un rodatge, o com funciona una màquina, una càmera, no? Aquesta cosa tan mecànica que s'ha perdut, no? Perquè ara és gairebé petar un botó i deixar-la. Però que
estem parlant de la nit americana de François Truffaut, que és un rodatge d'una pel·lícula, i el que hem escoltat és el final del rodatge,
l'acomiadament entre els membres del rodatge,
que jo no sé si es tractua un rodatge, ja sigui de televisió, però els de cinema especialment, es creen unes químiques entre la gent que hi treballa, que fan que s'estableixi com una mena de segona família durant uns mesos, o un mes, o unes setmanes.
De fet, aquest és l'anàlisi una mica de la pel·lícula, no? I el comiat és el comiat d'una família artificial que es crea durant uns mesos, com tu deies. També és una mica un gran hermano, si posessis càmeres.
Sí,
i de fet,
sí,
al final seria el que és a la pel·lícula, és com un gran hermano de que succeeix a un rodatge, perquè al llarg d'aquests mesos, en aquest cas comprimits, no?, el muntatge de la pel·lícula, anem veient, doncs, parelles que es formen, que s'esformen, no?, que coses que surten, se'n van, morts també, coses que poden succeir a la vida, i que en aquest cas en un rodatge és com la vida comprimida, no? I és una miqueta també la metàfora que busca en François Truffaut, que amb aquesta pel·lícula va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula estrangera, el 73, i que és directament, i no s'amaga, és una carta d'amor al cinema, i és una carta d'amor a la gent que fa possible el cinema, i aquest tipus de gent, el que ens explica la pel·lícula, és que és gent que posa per davant el cinema que la vida, no? De fet, a la Trivalla hi ha un moment de prova que ho diu, no?, que deixaria un noi per una pel·lícula, però mai deixaria una pel·lícula per un noi. Diguéssim, és una miqueta aquesta filosofia i l'homenatge a tots els treballadors d'un art que defensa cap a l'espada a Francesc Tufó en aquella època, no? I que a més ara la veus i és encara més romàntica, no?, perquè també és una manera de fer cinema, com us deia, més artesanal, més mecànica, que ara potser s'ha perdut tot. El que no s'ha perdut és aquest clima de família que es va crear en un rodatge, no? Realment magnífica, i aquests comiats de rodatge que resumeixen uns mesos intensos, i que també hi ha aquest coupé, no?, aquest tallem sí, també és com un comiat dintre dels comiats, no?, aquest final d'escena que es va repetint i que també crea una espècie de sensació de repetició i de déjà vu constant a l'hora de repetir escenes. Està aquí Jacqueline Bisset.
Sí.
Primera pel·lícula francesa que va fer, ella és britànica, i de fet és la madrina d'Angelina Jolie, abans que deies...
Ah, sí, és la padrina?
Sí, sí, sí. Ella no ha tingut mai fills, i de fet Angelina Jolie és la seva fillola, i té una gran relació per...
Compartia un protagonisme ella i un actor que era habitual, Pierlo, que estava en plantilla de les pel·lícules de Truffaut.
Sí, de fet és com l'alter ego fílmic de Francesc Truffaut des dels 400 cops, no? Va créixer amb ell, diguéssim, a nivell fílmic, i la filmografia de Truffaut, una mica com Boyhood, de fet, no? Anàvem veient aquest actor creixent també dintre les pel·lícules, i un Truffaut que també actua en aquesta pel·lícula, fa el director de la pel·lícula, per tant tot és molt metareferencial. Una cosa que també agrada molt al cinema, que és també un art molt endogàmic, no? I a vegades al cinema li agrada molt parlar del cinema, i jo crec que és una de les millors pel·lícules sobre el cinema, i a més és d'aquelles pel·lícules que ho fa d'una manera com també romàntica, perquè sovint moltes pel·lícules sobre el cinema són crítiques, no? També és una cosa molt del món del cinema, que és autoflagelar-se o criticar-se a si mateix. Doncs aquesta pel·lícula seria més allò, l'homenatge i la versió maca del que pot ser un rodatge.
Una pel·lícula, mira, abans parlàvem de que no havíem recollit comiats d'estació de tren, però la pel·lícula que ara referenciarem, o la que farem referència, sí que té un punt d'això, perquè és el retrobament i el comiat de,
sumint, no? Constant,
sí, amb una situació de guerra, em sembla que és la Segona Guerra Mundial, sí. No? I possiblement sigui la més edulcorada de les pel·lícules de les que parlarem, però és una pel·lícula que també va marcar dins del món del gènere romàntic, diguéssim,
tal qual.
I molt a finals dels 70, suposo que era, o principis dels
73, 80. De fet estem en anys similars, no? Per la noche americana també, no? 73, tal com éramos, The Way We Were.
Y Raquel.
Es una preciosidad, Havel. Estarías muy orgulloso de ella.
Me alegro. Él es un buen padre.
Sí. Muy bueno.
Adiós, Kay.
Adiós, Havel.
Aquesta és el In the Mood, famós, de Glenn Miller, que era una música que, en aquest, una cançó, que en aquells moments era un mega hit pel que era, doncs, la gent que es quedava a la ciutat o al país, i els altres que anaven a la guerra, i bé, era el moment del swing, de les grans orquestres. Glenn Miller era militar, em sembla, també,
sí,
i la banda també era, em sembla, de militars, i Barbara Streisand i Robert Redford. Jo em pregunto, si aquesta pel·lícula no l'haguessin fet Barbara Streisand i Robert Redford, tu creus que hagués funcionat tant?
Jo crec que no, i sobretot per la banda de Barbara, no? Perquè de fet la música de la pel·lícula, la cançó, de, ella la canta, no la va composar ella, però va ser un mega èxit, i segurament és una d'aquelles pel·lícules que va una mica també com Love Story, no? que anaven molt lligades també a l'èxit de la seva música, no? I en aquest cas van de la mà, tal com éramos, i Barbara Streisand. De fet, la novel·la original se senta molt més en el personatge femení, però l'entrada de Robert Redford a fer una pel·lícula a Hollywood van voler potenciar també el personatge masculí, i de fet va ser un dels punts de conflicte entre el guionista, que adaptava el seu propi llibre, i Sidney Pollack, que és el director de la pel·lícula. Però és un comiat superamar, que és un comiat que ja marca el final d'una relació que ha anat intermitent al llarg de la pel·lícula, i que ens mostra també dos versions d'Estats Units, no? Perquè ell és aquest prototip del WASP, White Anglo-Saxon, sí. Protestant, el protestant pijo d'una bona universitat, estil Cornell, i ella és una jueva comunista, als anys 30, a sobre activista, no? Que està tot el dia parlant de política, i a ell se li rellisca la política, no? I són molt, dos visions molt diferents d'encarar la vida, que vas veient que fa que malgrat que s'estimin, tots dos són conscients de que aquella història no pot acabar bé, no? Malgrat tenir una filla, un diàleg final, no? Que li pregunta per la filla, ell s'ha desentès totalment, però pregunta per ella, i és una escena que jo crec que ha sigut també molt referenciada, molt inclús copiada en pel·lícules de paròdia, perquè ja ha quedat com el cènit d'aquest estil de pel·lícula melodramàtica al màxim, no? Allò ficant la música en els moments clau de drama, i és una pel·lícula romàntica al 100%, que sobretot queda per la història, per aquesta química entre els dos protagonistes.
Bé, deixa'm que et digui persones que estan apuntant la pel·lícula que veurien abans que s'acabés el món. El Jesús Campmajor diu que veuria To Be or Not To Be.
Molt bé.
Hi ha un missatge d'un tal Albert Déu Vives que diu una porno, que mira, també és una opció, eh? No. O sigui, I un... Sí, l'Olga també diu Los Puentes de Madison.
Mira.
Jo crec que el tema aquest romàntic funciona per un sector de publicitat.
Sí, i de fet per fer comiats totalment, eh? Perquè les pel·lícules que anaven arrossegant aquí i descartant, moltes eren romàntiques, no? Perquè al final, com aquesta... Tal com era Amors, Puentes de Madison també, no? Aquests amors impossibles, és una manera també d'acomiadar-se del món. No sé, jo no la veuria, Puentes de Madison, abans de l'apocalipsi.
N'hi ha una altra de manera d'acomiadar-se, aquesta.
Dejad que os diga, mientras me deslizo fuera de la oficina, que ayudé a montar, que lo siento, pero es un hecho que existe algo llamado modales. Un modo de tratar a la gente. Esos peces los tienen. Esos peces tienen modales. Es más, se vienen conmigo. Voy a abrir una nueva empresa y los peces se vendrán conmigo. Podéis llamarme sentimental, pero los peces se vienen conmigo. She'll let you in her house.